Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, tens préssec fresquilla per 1,95 € al quilo.
O tomàquet cirerol Kumato safata de 250 grams a 1 € la safata.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor Fonès.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Déu vos guardi, benvinguts sigueu al programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social aquí a l'Arcabisbat de Tarragona, amb en Santi Grimau, el control tècnic i de so amb la Montse Sabater, la redacció, i qui us saluda ben cordialment, Elder Moll. Esperem que ens acompanyeu i sobretot que gaudiu a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que per avui us tenim preparats. Avui parlarem amb mossèn Manuel Fuentes, que és el director de la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, i també conversarem amb en Sergi Guardiola, que és tècnic de la mateixa biblioteca, i és aquesta setmana reobria portes després d'estar tancada des de fa més de 40 anys la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, una notícia destacada de la qual en reflexionarem. Abans, però, com sempre, la benvinguda aquí al Campanar la posa el senyor arquebisbe de Tarragona amb els quatre vents que avui porta per títol Visita a Campanga. I és que monsenyor Jaume Pujol aquests dies el tenim a Ruanda de visita.
Déu vos guard. Deixo escrit aquest comentari abans de marxar cap a Ruanda, on sóc aquests dies per inaugurar les noves instal·lacions de la casa parroquial de Campanga, població en la qual des de fa anys presta el seu extraordinari servei missioner mossèn Josep Cavallol. Des de l'arxidiòcesi de Tarragona tenim aquesta tasca espiritual i social molt propera al nostre cor. Amb motiu de l'any jubilar de Sant Fructuós, del 2008 al 2009, vam acordar que la missió de Campanga seria beneficiària d'un dels projectes socials, la qual cosa va suposar reunir donatius múltiples que han permès auxiliar un poble amb tantes necessitats. Per situar-nos, cal pensar que la parròquia de Campanga és una de les 12 del bisbat de Rukhengeri, molt extens i amb una població de 43.000 habitants, dels quals la meitat són catòlics. Estan organitzats en 65 comunitats de base. Són persones que destaquen per la seva amabilitat i calidesa de tracte. Han patit molt en guerres internes i pateixen el flagel de la fam que porta alguns a recórrer mig Àfrica per intentar alçar l'Europa. El projecte Campanga és ja una realitat i em sento molt satisfet de poder-lo inaugurar aquests dies. La parròquia no es limita al lloc de culte, sinó que forma un gran complex amb residència per als sacerdots, sales i despatxos per a la catequesis, cursos d'alfabetització, tallers de fusteria i de costura, biblioteca, consultori mèdic, etc. Dins la sobrietat que lògicament defineix tot el projecte, s'ha procurat que la seva utilització sigui múltiple i atengui els habitants de la zona en les seves necessitats tan diverses. Desitjo agrair l'esforç fet des de la nostra arxidiòcesi en solidaritat amb un poble que ja considerem germà, al qual podem ajudar, però sobretot del qual podem aprendre tant. Penso en el missatge que contínuament ens envia el Papa Francesc. A l'Església, la pregària i la missió van unides. No és possible dissociar-les ni caure en la falsa pugna entre espiritualitat i acció. L'esperit missioner no és exclusiu dels qui deixen enrere la comoditat de casa i se'n van a viure a llocs llunyans, on aprenen un idioma nou i es fan a altres costums. És també propi dels qui passem la major part del temps a les nostres ciutats, però oberts de cor i de ment a les necessitats de l'Església Universal. Adéu-siau.
I tot seguit escoltarem el relat de les lectures dominicals, lectura de l'Evangeli, avui segons Sant Joan, capítol 14, versets del 15 al 21. Recordeu que després, com sempre, podreu sentir el comentari d'aquestes lectures que ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'esperit de la veritat que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo. Sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. No us deixaré pas orfes, tornaré a vosaltres. D'aquí a poc temps el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m'estima és el qui té els meus manaments i els guarda, i el qui m'estima, el meu Pare l'estimarà, i jo també l'estimaré i em manifestaré a ell.
Benvingut, mossèn Joan Magí. El dia 25 de maig celebrem el 6è diumenge de Pasqua. Quan amb les orelles obertes deixem entrar la paraula fins al cor, la seva força ens mou. Passem el llindar de la porta de la fe i ens posem dins de l'alegria de la comunió trinitària.
Aquesta és l'experiència que ens van presentar les lectures d'aquests diumenges de Pasqua. La paraula omple d'alegria els pobles amb gent de pensament sincer i cor obert a la veritat.
Totes les llengües i totes les ètnies tenen capacitat de captar el missatge de l'amor sense fronteres de l'Evangeli de Jesucrist, perquè totes les persones som obra de Déu, i Déu ens ha donat la vida perquè siguem feliços en la llibertat i la riquesa d'expressió sense límits.
La paraula de Déu porta aquest bagatge d'alegria i d'expressió acumulada en tota la història de la salvació. Com més captem, enriquim i expressem aquest bagatge amb les nostres manifestacions d'alegria, millor ho gaudirem i ajudarem els altres a gaudir-ho. El Papa Benet XVI ha escrit: per enaltir la paraula de Déu durant la celebració litúrgica, cal que es tingui també en compte el cant en els moments previstos pel ritu mateix, afavorint aquell que tingui una clara inspiració bíblica i que sàpiga expressar mitjançant una concordància harmònica entre les paraules i la música, la bellesa de la paraula divina. En aquest sentit, convé valorar els cants que ens ha llegat la tradició de l'Església i que respecten aquest criteri. Penso, en particular, en la importància del cant gregorià.
Quina oferta d'alegria de fe experimentada ens ofereix la primera lectura d'avui?
En la narració del llibre dels Fets dels Apòstols, podem unir-nos a l'alegria dels samaritans al sentir la predicació del diaca Felip. El poble samarità ja havia rebut el testimoni de la dona que ha escoltat Jesús al brocal del pou de Jacob. Ara acaben d'escoltar l'Evangeli seguit del baptisme i la força de l'Esperit Sant, ajudats amb la pregària de Pere i Joan i de tota la comunitat de Jerusalem. Amb testimonis tan variats, l'alegria de l'Evangeli de Jesús trenca totes les fronteres.
I la segona lectura?
El text de la primera carta de Pere ens anima a comunicar a tothom la nostra experiència de fe, a saber respondre amb serenor i respecte a qui ens demani la raó de la nostra esperança. Així el nostre comportament de consciència neta, conduïda per la fe, serà irreprensible. Guiats per l'Esperit Sant, la nostra vida segueix el camí de Jesús, el camí obert que ni la mort pot tancar.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
El text de l'Evangeli de Joan ens ofereix el resultat de l'amor de Jesús. L'amor de Jesús ens fa experimentar els fruits de la fe. L'alegria de la germanor en llibertat enforteix la nostra manera de pensar i veure les realitats de tot el que ens ensenya. Ens fa entrar en la seva comunió divina i així podem trobar i gaudir la presència de l'Esperit Sant en la nostra vida i en la vida dels altres, compartint amb Jesús l'amor del Pare.
I I aquesta setmana, doncs, la veritat és que estem radiants de felicitats. Sempre ho estem, sí, és veritat, però aquests dies tenim un plus afegit i és que aquest dimecres, doncs, va veure la llum, per dir-ho d'alguna manera, el que en dèiem a Tarragona de la biblioteca oculta, la biblioteca del seminari, per parlar d'aquesta qüestió i de tot allò que l'envolta. Tenim amb nosaltres el director de la biblioteca, mossèn Manuel Fuentes. Què tal, com està?
Hola, bon dia, Elder.
Content?
Molt bé, sí, certament content d'haver arribat en aquest punt, que no és un punt d'arribada, sinó un punt més aviat d'impuls i de llançar-nos cap a un futur que esperem que serà fructuós per tots.
Ens acompanya també el tècnic de la biblioteca, el Sergi Guardiola. Sergi, benvingut.
Hola, bon dia.
El que dèiem, no? Suposo que felicitat aquesta setmana més que d'altres dies, perquè,
sí,
vaja, ja és oficial, eh?
Exacte, sí, sí. De fet, al final veus tots aquests anys de feina que ho portem preparant en aquest moment. Ha arribat el dia de convertir-ho en realitat.
Durant aquests dies, abans que arribés la inauguració oficial amb tota la gent que fins i tot es va aplegar i que va omplir, doncs, la Biblioteca Pontifícia, parlàvem d'aquest treball que hi ha al darrere. Han sigut moltes hores, dies i mesos de feina perquè això veiés la llum?
Certament, ha sigut moltes hores, dies i podríem dir anys, perquè recollint una mica la idea que has dit de qualificar-la de biblioteca oculta, és una biblioteca oculta, per una banda, perquè va estar dedicada durant uns quants segles als seminaristes i, per tant, eren els únics que podien accedir. I encara no pas a tots els llibres, perquè molts dels llibres eren antics, eren més especials i, per tant, no hi accedien. Per altra banda, quan el teologat el van portar a Barcelona l'any 68, per evitar pèrdues de llibres que algunes va produir, es va tancar la biblioteca. I podríem dir que obre ara al cap de molts i molts anys i, per tant, deixa de ser oculta. Durant tot aquest temps hi ha hagut tot un treball que no hem completat perquè la quantitat de llibres és gran, però de tornar, ho explicarà millor el Sergi, de catalogar doncs, d'una manera contemporània els llibres i també tot el que ha estat la part d'obra d'edifici nou per atendre les consultes, atendre les persones. Per tant, certament hi ha hagut molt de treball amb uns recursos doncs, més aviat justos, tret d'aquest últim moment en què certament la despesa per la part de construcció civil doncs, ha estat important i generosa com requeria l'obra.
Sergi, quines són les característiques a nivell de fons bibliogràfic que la gent doncs, ara mateix que ens escolta vol saber i que tu ens detallaràs? Què hi poden trobar?
Vaja, la biblioteca, tal com ens la vam plantejar i tal com hem portat a terme al final, nosaltres sempre parlem de que la biblioteca es mou en tres direccions o té tres punts on des dels quals pivota. Un és el fons patrimonial, que és la joia de la corona i és el que explicava ara el mossèn. Una segona part és la part teològica, que és la part de biblioteca especialitzada que des de sempre hem tingut aquí, que és la que ja funcionava, que dona suport a l'Institut de Ciències Religioses, i una tercera part, que és la novetat, que és el que realment volem oferir a la ciutat, que és una biblioteca especialitzada en humanitats, de forma completament general. Estem començant a desenvolupar les parts de ciències i temes menys afins a les humanitats. I això, simplement és una biblioteca que està oberta a tothom, a tots els tarragonins, funciona completament com qualsevol biblioteca, té servei de préstec, és de lliure accés.
Anem a entrar dins d'aquests tres eixos, dins d'aquestes tres potes en la qual pivota la biblioteca. El fons patrimonial, perquè la gent que ara mateix us està sentint a nivell de tota la província de Tarragona, dins d'aquest fons patrimonial, què hi destacaria?
Bé, en el fons patrimonial, que s'ha anat formant al llarg dels segles per donacions, així s'ha anat constituint la biblioteca, hi ha un fons molt important, que és el fons dels jesuïtes, que quan va ser suprimida la Companyia de Jesús a 1762, doncs el rei va manar que s'instituïssin biblioteques públiques episcopals, a Tarragona es va fer, encara que és poc conegut, i després es va integrar a la Biblioteca del Seminari. És un fons fonamentalment de llibres del segle XVI, XVII i també XVIII. És important també al fons de l'arquebisbe Armanyà, amb una gran producció d'obres del segle XVIII, moltes de les quals són clàssics grecs o llatins traduïts, i per altra banda fons d'altres arquebisbes que ajuden a completar, jo diria que hi deu haver al voltant d'uns 5.000 llibres segurament anteriors al segle XVIII. Per tant, és un fons on podem trobar certament una part dels llibres que en altres biblioteques patrimonials de Catalunya es poden trobar. De vegades hi ha llibres que en un lloc es troben fraccionats i en un altre són sencers. Hi ha algun llibre que segurament només trobarem aquí. Quan acabem de catalogar estarem en funció de dir-ho. Hi ha també uns quants incunables i és allò que realment doncs, ens interessa, no?
És que estem parlant a nivell de xifres, per tothom que ens escolta, d'un fons bibliogràfic i documental de 130.000 volums d'entre els segles XIII i el segle XX, que es diu aviat, senyors?
Certament. He deixat de dir-ho del segle XIII i és ben cert que és la Bíblia d'Escaladei, la Bíblia glosada. La d'Escaladei és una donació de l'infant Joan d'Aragó i, per tant, bé, amb miniatures, evidentment manuscrita, amb pergamí vitela, d'una qualitat, jo diria, excepcional, sobretot a les nostres terres, en què més aviat estan mancats d'aquest tipus de bibliografia, de documentació. A nivell bíblic hi ha també una gran quantitat, com és lògic, amb un centre teològic de...
Aquest és el segon eix que ens comentava el Sergi, la part teològica.
Sí, de bíblies amb llengües diverses. Hi ha la poliglota del cardenal Cisneros, del segle XVI, amb grec, amb llatí, amb caldeu, amb àrab. Dintre d'aquest món tenim també la biblioteca magna rabínica dels rabins, que és del segle XVII, amb hebreu i amb llatí. Per altra banda, hi ha també algun llibre imprès en àrab a principis del segle XVII per missionar doncs, el nord d'Àfrica, i fins i tot tenim un del segle XVIII que és per missionar el Tíbet, que està escrit també en llatí i en tibetà. És un fons patrimonial, jo penso que bastant divers, perquè hi ha temàtica no només teològica, sinó històrica, geogràfica. Tenim l'Atles de Ptolomeu de 1523, per tant, també hi ha qüestions filosòfiques, és molt divers.
Aquesta antiga biblioteca es comunica per una passarel·la amb una segona biblioteca, nova i moderna, que ha obert l'arquebisbat al mateix edifici del seminari, que es complementa amb sales d'estudi, una nova llibreria especialitzada en teologia i altres dependències de l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós. Parlem d'horaris, que ara mateix, abans de passar al tercer eix, al tercer pivot, doncs de ben segur que la gent ja comença a fer xup-xup, comença a fer bullir l'olla. Esteu oberts de dilluns a divendres en horari de matí i de tarda, oi?
Exacte. En horari de matí obrirem el dimecres i el divendres, de 10 del matí a 1 del migdia, i en horari de tarda, de dilluns a divendres, tota la setmana, de 3 de la tarda a 8 del vespre.
Doncs ja ho sabeu, si us voleu acostar, les portes estan obertes de bat a bat. Parlem d'aquest tercer eix, de ser una biblioteca especialitzada en humanitats.
Sí. A veure, està especialitzada en humanitats perquè una mica la història de la casa i de la biblioteca en concret ens hi porta. Però realment el que nosaltres volem, que aquesta pota, que nosaltres en diem d'humanitats, serveixi, com he dit abans, com una biblioteca pública, com una biblioteca de barri, com una sala d'estudi. Per molt enfocada sobretot a estudiants, a veïns que puguin tenir els seus interessos culturals o temàtica d'aquesta.
Hem conversat avui en el nostre espai de l'entrevista amb mossèn Manuel Fuentes, director de la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, i amb en Sergi Guardiola, tècnic de la biblioteca, que precisament aquesta setmana, concretament el dimecres, va reobrir de nou les seves portes. Senyors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Moment seguidament al campanar de conèixer les notícies més destacades de la setmana. Saludem en primer lloc a la nostra companya, la Montse Sabater. Montse, què tal, com estem?
Bé, molt bé, i tu?
Bé, doncs escolta, volem començar parlant del que serà la futura església de Bonavista.
Continua estant obert el període de licitació del contracte per a l'execució de les obres definides al projecte executiu del Centre Parroquial Santa Maria de Bonavista. Les bases del procediment i la documentació corresponent estan disponibles a l'apartat Contractació de la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona. La presentació de les proposicions finalitza el dimarts 3 de juny a les 2 de la tarda. Per a més informació cal adreçar-se al web www.arquebisbattarragona.cat o al correu electrònic contractacio@arqtgn.cat o al telèfon 977-251-659, l'extensió 333, de 11 del migdia a 2 de la tarda.
Canviem de registre un moment del que va ser la participació el cap de setmana passat en la Nit dels Museus.
El dissabte 17 de maig, a la nit, tots dos museus van formar part de l'itinerari Viatge a la Constel·lació Museu, a la recerca de la llum, un recorregut que va unir els museus de la ciutat amb diverses activitats conjuntes. Els visitants del Museu Diocesà van poder visitar les sales del museu i les galeries del claustre, on els infants van poder encendre petites espelmes, posant en escena el lema d'aquesta jornada. A 2:15 de la nit hi va haver una visita guiada a l'obra Sant Miquel Arcàngel, pensant el dimoni d'Antoni Pallàs, al segle XVIII, la sala tercera. D'altra banda, el Museu Bíblic Tarraconense va obrir les seves portes durant tot el cap de setmana, també la nit del dissabte 17 i diumenge dia 18 al matí, amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Els visitants van poder gaudir de la col·lecció permanent i de l'exposició temporal Anno Domini, Judea en temps d'August, una visió històrica i arqueològica de les relacions entre Roma i el món jueu en el marc de la política imperial de l'emperador August, en el moment del naixement de Jesús de Natzaret, exposició que es pot veure fins al 8 de juny i emmarcada dins les activitats del festival Tàrraco Viva.
Tanquem aquest repàs informatiu de notícies amb el que va ser la inauguració i benedicció de la Casa Parroquial de Riudoms.
El proppassat diumenge, 18 de maig, el senyor arquebisbe va inaugurar la nova casa de la parròquia de Riudoms. En primer lloc, a 12:15, es va celebrar l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, on es va agrair a Déu poder arribar a bon terme i es va pregar perquè els nous locals donin vida nova i impuls a la comunitat cristiana. Tot seguit es va fer la foto d'inauguració amb les més de 500 persones que hi van assistir. Després dels parlaments de mossèn Josep Mateu, rector de la parròquia, del senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana, del senyor Josep Maria Corzet, vicepresident segon de la Diputació de Tarragona i alcalde de Riudoms, els infants de la catequesi van elevar simbòlicament amb globus cap a Déu, els trets que han de configurar i donar identitat a aquesta casa, la qual ha de ser una casa d'acollida per a la vivència de fe, el diàleg, l'evangelització i l'atenció als més necessitats. Tot seguit, el senyor arquebisbe va beneir la casa i va destapar la placa commemorativa en la qual s'hi troba la cita evangèlica, on n'hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells. Per tal que totes les activitats que s'hi duen a terme ajudin a fer present a Jesús en la vida de tots aquells que s'hi reuniran. Després de les portes obertes, tothom va poder deixar marca de la seva mà en un mural que recordarà que tota la tasca feta ha estat possible amb l'ajuda i estima de tots. Els actes van acabar amb un dinar de germanor amb unes 300 persones al casal Riudoment.
Recordeu que aquesta notícia, d'altres, i si voleu veure també imatges, ho podeu fer connectant-vos a la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona. Moment ara de donar la benvinguda aquí al campanar mossèn Miquel Barberà, que com sempre ens ofereix els seus comentaris a temes d'actualitat amb El Nostre Món Passa.
En El Nostre Món Passa, que per Nadal i Cap d'Any vàrem expressar molts bons desitjos i bones intencions, però un cop vàrem tornar a la realitat de cada dia, diríem al temps ordinari, es té la impressió que tot continua igual. Mossèn Miquel Barberà, benvingut.
Encara que han passat uns dies, però val la pena que fem una referència amb aquest fet, no? Els resums que van fer de notícies de l'any passat es pot afegir que tot continua igual. Continua la corrupció, la crisi econòmica, per més que amb dades de la macroeconomia es constatin lleugers augments. El nombre immens d'aturats augmenta el nombre de persones que viuen i dormen al carrer i el nombre dels que han de ser ajudats per Càritas i altres organitzacions. En una investigació recent, molts joves van manifestar que estaven disposats a acceptar qualsevol treball al preu que fos. Gran notícia de l'any passat. Els rics s'han fet més rics i els pobres més pobres. Continua també la violència en molts llocs i de moltes maneres, com l'assassinat de cristians en alguns països i el poc respecte pels drets humans. També cal veure tot el positiu que continua, com la solidaritat que augmenta amb els necessitats i el testimoni de tantes persones compromeses amb el bé, la veritat, la pau i l'amor. Amb tan poques paraules no es poden dir totes les coses que voldria dir. He cercat algun denominador comú com d'alguna manera ho englobi quasi bé tot. I se m'ha acudit aquest. Hi ha persones que diuen el que creuen i n'hi ha que es creuen el que diuen i diuen el que serveix pels seus interessos. Almenys Pilat es preguntava què és la veritat. Aquests no s'ho pregunten. La veritat és el que els interessa a ells i als seus. I entenen que els seus són els bons i els altres els dolents. Els seguidors de Jesucrist hem de donar un bon testimoni com n'està donant el Papa Francesc.
I amb la música profunda, alegre, de Celine Dion, nosaltres ens anem acomiadant amb aquest tema I Am Your Angel. Per la setmana vinent, recordeu, tenim una entrevista que també serà força interessant, i és que parlarem i conversarem amb Monsenyor Jaume Pujol sobre el que ha sigut aquesta visita a Campanga. Ens trobem la setmana vinent, si Déu vol. Gràcies, a reveure.
Time to face the storm. I'll be